Certificat d'excepcionals per la inversió pública de prop de 240.000 milions d'euros. Arribem a les 9 i 4 minuts. Més notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Com esteu? Salutacions. Molt bona nit, benvinguts, amics, amigues, oients i Vetra Ràdio, amics, amigues, oients del Som Formentera. A aquestes hores de la nit del vespre comencem una nova edició d'aquest programa que, setmana rere setmana, ens convida a viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. I avui el nostre programa girarà a l'entorn d'un any ben especial. En concret, ens mourem a l'any 1969. I per què hem decidit aquest any? Doncs perquè aquest any va ser l'any en què un establiment emblemàtic de la nostra illa, com és el cas del forn de pa Can Manolo a Sant Francesc, va recuperar un dels seus forns més emblemàtics, el forn de llenya, que ara es coneix com a Forn Vell, i va, doncs, ser un punt d'inflexió a la producció d'aquest bé, d'aquest or daurat, com és el cas del pa. I per aquest motiu parlarem de coses que han succeït el 1969, cançons, efemèrides, però sobretot a la nostra part final del programa, al nostre darrer recorregut, parlarem amb el propietari del forn de pa, Can Manolo, en Josep Cardona, perquè ens expliqui, doncs bé, una miqueta història, ens faci 5 cèntims de, per exemple, quins són els seus orígens com a forment, a quina època ens hem de remuntar, quins són els seus referents, com és el pa de Formentera, com es fa i com es feia, i altres qüestions que ben segur poden interessar la gent que hagueu triat passar aquests propers minuts al costat d'IB3 Ràdio. Us saludem des dels estudis de la emissora pública a la Sabina, a la petita de les Pitioses, a Formentera, i ho fem tot l'equip del programa que una setmana més estem al capdavant del micròfon, davant i darrere del micròfon, en definitiva, des de la producció, la realització, els controls tècnics, producció i documentació, i qui us parla en nom de tot l'equip, un servidor. Soc Joan Albert Lligonya. Benvinguts, benvingudes, arrenquem aquesta nova edició del Som Formentera. Avui ens mourem a 1969. Esperem que els continguts que us hem preparat siguin del vostre grat.
A IB3 Ràdio, Som Formentera, amb Joan Albert Lligonya.
I estem en una nova secció, aquí mateix, el Som Formentera. Com a nom genèric l'hem anomenat com un Si avui fos. Bàsicament perquè si avui fos un divendres 19 de desembre de 1947, veuríem el diari d'Ibiza que destacaven els següents titulars. Per l'auxili provisional a França, la Càmera de Representants aprova la llei de crèdits. També llegim que Estats Units projecten una campanya per desemmascarar les falsedades de la propaganda soviètica. També el diari d'Ibiza, la portada, destacava que don Isidor Macavic, redactor jefe del diari d'Ibiza, ingressa en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En aquell dia, un divendres 19 de desembre del 47, per cert, sabíeu que si el volíeu comprar només costaven 35 cèntims, no pas de 35 cèntims d'euros, sinó 35 cèntims de pessetes. Si us subscrivíeu mensualment, això sí, us costaria 7 pessetes al diari d'Ibiza. No va seguir mirant i fullejant aquesta portada del periòdic d'Ibiza, diu Ràdio Moscú ataca los delegados occidentales en la conferència de Londres. I tot això fa referència que va haver un vivíssim atac contra els delegats de les tres grans occidentals, posa tres grandes occidentals, que van intervenir a la conferència de Londres. Se'n diu que su actitud fue de demagogia mentirosa y que su actuación constituyó una farsa. En fi, això és el que deia Ràdio Moscú. També llegim un titular que veiem a la portada del diari d'Ibiza en aquest 1947, un 19 de desembre, diu «El mundo verá que es imposible vencer a los árabes por la fuerza». Això és el que deia un comunicat de la Lliga Àrab i Més o menys, si desgranem aquesta notícia, ens parla que el Consell de les Set Nacions, que integra la Lliga Àrab, va irrompre les seves sessions entre deu dies, publicant un comunicat en què expressa la seva decisió de combatre la partició. També llegim a la portada del diari d'Eivissa d'aquest 1947 la campanya de Nadal i Reis, i farà referència a València, perquè diu que 220.000 pessetes han estat recaptats fins ara a la campanya de Nadal organitzada pel Govern Civil de València. I dins de l'apartat nacional que destacava la portada, també ens diuen que va haver-hi una distribució de menjar i roba a les famílies necessitades de Tarragona. El titular deia així: 20 camiones conteniendo 5.000 lotes de víveres y ropas han salido para los pueblos de la provincia con objeto de ser repartidos entre las familias necesitadas en las próximas fiestas de Navidad. Bé, en fi, aquí tenim el titular de la portada, les notícies més destacades a la portada del diari d'Eivissa. I és que si avui fos un divendres 9 de desembre de 1947, això seria el que llegiríem.
Una illa, 60 minuts, una història. Som Formentera. Divendres Ràdio. A Menorca, 88.6.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
Ivetres Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
Ja sabeu que al nostre programa dediquem puntualment a fer una mirada a quines eren aquelles cançons que en l'any protagonista del nostre programa, valga la redundància, doncs sonaven arreu de les ràdios, aquí a Formentera, a Eivissa, a les Balears, a Espanya, a Europa i al món. Bé, i avui us hem triat una sèrie de cançons que ara escoltarem. Tenim poc temps, però dir-vos que en 1969 les principals cançons que sonaven a la ràdio, per exemple, era la música dels Beatles, majoritari. Per exemple, Something ara tindrà una oportunitat d'escoltar alguna que altra. També, en antena, David Bowie triomfava amb Space Oddity. Una altra de les cançons que sonaven i força a les ràdios era la música de Neil Diamond, que el 1989 va popularitzar aquell èxit que es deia Sweet Caroline. I en castellà, Joan Manuel Serrat editava èxits com La mujer que yo quiero o també podia sonar Cantaris. Nosaltres ara ens quedarem amb la tria musical que us hem preparat. Per exemple, la primera d'elles és aquesta que ja estem escoltant de fons amb la veu dels Creedence, els Creedence Clearwater Revival, amb l'orgullosa Mary, Proud Mary, que és aquesta cançó escrita pel cantant i guitarrista nord-americà John Fogerty. De fet, aquesta cançó també era coneguda amb un altre nom, el nom de Rolling on the River. I si us sembla, l'anem a escoltar amb aquest èxit que, tal com us deia, va ser publicat i editat aquest 69 per als Creedence Clearwater Revival. És música dels Creedence, Proud Mary, una cançó que més tard també ha estat versionada, per exemple, per Ike i Tina Turner, el mateix Elvis Presley la va interpretar, o Salomon Burke. Ens hem quedat amb aquesta original cançó de John Fogerty, Creedence Clearwater Revival. I ara que fèiem esment fa un momentet a Elvis Presley, la propera cançó també va ser tot un èxit d'aquest 1969. Estan fent esment al Suspicious Minds. La cançó va ser escrita per Mark James després que fracassara comercialment, va ser entregada a Elvis Presley, convertint-la en un número 1 el 1969 i un dels èxits potser més notables de la seva carrera. Aquesta cançó que escoltarem, Suspicious Minds, va ser àmpliament considerada com el senzill que li va tornar l'èxit professional després del seu retorn al món de la música. Sí, doncs que ens quedem amb aquesta cançó, Suspicious Minds, Elvis Aaron Presley, el rei del rock. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stop by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Tal com passava amb la primera cançó, aquesta, Suspicious Minds, ha estat versionada en innombrables ocasions, des de la veu de B.J. Thomas, passant per Didi Warwick, Thelma Houston, Fine Young Cannibals, o més properament als nostres anys o al nostre segle, Martina McBury la va versionar el 2014. També Ronald Keating la va fer sonar el 2009. Bé, Suspicious Minds, la música del rei del rock. I avancem al nostre recorregut, però també fèiem esment al principi dels Beatles. Doncs sí, l'any 1969 també va ser la cançó de Here Comes the Sun dels Beatles, una cançó escrita per George Harrison i que va ser inclosa dins l'àlbum Abbey Road. Aquesta cançó, al costat de Something, podríem dir que és una de les més exitoses de les fetes per George Harrison, i amb dues, tal com us dèiem, va ser incloses dins del mateix àlbum, el Abbey Road. Som-hi, doncs, escoltarem aquesta cançó. Aquí arriba el solet. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Comes the sun. Per tancar aquesta breu selecció musical d'algunes de les cançons que sonaven al 1969, ens quedem amb una que ens condueix directament cap al Canadà. Anem a escoltar la música de Leonard Cohen i des d'un àlbum que es diu Songs from a Room, cançons des d'una habitació. Built on a Wire va ser enregistrada el 26 de setembre del 68 a Nashville i publicat un any després, el 69, l'any protagonista. De fet, però, la primera que va interpretar i enregistrar la peça va ser Jerry Collins pel seu àlbum Who Knows Where It Goes. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby still born, like a beast with his horn, I have torn everyone who
reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will. I saw a beggar leaning on his wooden crutch.
Som Formentera, un bocí de l'illa en 60 minuts.
Hola, bona nit. Som en Josep Cardona, som el propietari de Panaderia Manolo, Sant Francesc, i jo també som Formentera.
Quin és el teu lloc preferit de l'illa?
El meu lloc preferit de l'illa és la platja de Migjorn.
Quin és el teu record més antic vinculat amb Formentera, de la teva infantesa?
El millor record que tinc és la vida que hi havia a Sant Francesc els diumenges. Cosa increïble, degut a que avui en dia diumenge és el dia que no hi ha ningú. O sigui, és una cosa que ha evolucionat la vida d'una manera que és increïble.
A què fa olor l'illa?
Per jo, a romaní i a pi.
Quin color defineix Formentera? El blau turquesa, el marró marès o algun altre?
No, el blau, blau turquesa.
Quina és la teva estació meteorològica preferida?
La tardor.
Què no suportes del turisme que arriba a la nostra illa?
El turisme jove que no té paciència per arrimar en sa bossa d'escombraries i la tira per sa cuneta. La deixa sa vora sa paret. Es compte de tirar-la en els containers, no tenen paciència, la tiren quan van en moto, la tiren a sa cuneta.
Els turistes italians, alemanys o espanyols?
Per jo, els alemanys.
El teu plat favorit?
El meu, perdó?
El teu plat favorit?
Ah, el bullit de peix.
I la teva beguda?
El ron.
Tens algun artesà de Formentera preferit?
Mira, sí, encara que ja no hi siga, sempre que homenatjar per jo en Antoni, en Gabrielet.
Alguna vegada t'has quedat aïllat pel mal temps a Formentera o a Eivissa?
Sí.
Si et perdessis, on hauríem de començar a buscar-te?
A Mallorca.
Quina cançó podríem definir com la banda sonora de la teva vida?
Per jo, The Eagles, Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ready a room at the Hotel California.
Recomana'ns un llibre. Quin és el teu llibre de capçalera?
Jo és que més m'ha impressionat mai va ser Alguien voló sobre el nido del cuco.
Una pel·lícula?
La mateixa? Una pel·lícula, Gandhi.
I ja per acabar, faci una pregunta pel següent convidat que tindrem al Som Formentera.
Una pregunta. Si li agrada la pesca.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Records, història, personatges, som Formentera.
We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gather.
me feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
Ciutadella 100.9.
Demà, a les 6 i mitja de l'hora baixa, Palma Futsal, Barça. Tota la prèvia del partit a partir de les 6 i 5 del capvespre. Els d'Antonio Vadillo intentaran continuar a la part alta de la classificació. Viu en directe tota l'emoció del futbol sala. Connecta amb el Palma Futsal a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Sant Josep, 102.3.
El dimarts, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, Som Formentera, el programa que et permet viatjar en el temps sense moure't de lloc. Amb Joan Albert Lligonya.
Molt bé, doncs nosaltres que continuem en aquesta edició d'avui del Som Formentera, estem ja avançant en el nostre recorregut, ja estem, com heu pogut comprovar, en aquest tram final del nostre programa en aquesta nit de dimarts. I durant aquest principi de programa ja ho heu vist en el que portem de contingut, que avui ens hem mogut en aquest any 1969, que va ser l'any en què el forn de pa Can Manolo a Sant Francesc va fer doncs un punt d'inflexió. Ara ho parlarem amb el seu propietari, instal·lant doncs aquest forn de llenya i deixant enrere el forn de gas. Bé, en definitiva, tal com us dèiem, avui tenim amb nosaltres aquí el propietari del forn de pa Manolo. Ell és en Josep Cardona. Josep, què tal, com esteu? Molt bona nit.
Molt bona nit.
És un plaer tenir-lo aquí a Formentera, al nostre programa El Som Formentera, perquè tenim moltíssimes preguntes, perquè el forn Manolo, el forn de pa Manolo, és tota una institució aquí a la nostra illa. Està ben al bell mig de Sant Francesc i ja fa un munt d'anys que va oferint doncs i omplint d'aromes de pa i de farina cuita, si ho podem dir així, a la capital. Però abans d'intentar parlar del forn de pa Can Manolo, explica'ns una miqueta quins són els seus orígens, com va començar, què va ser el clic que va fer que dediquessis al món del forn.
Doncs mira, això va començar fa molts anys, eh?
Ja m'ho imagino.
La història fa quasi 100 anys, perquè la va començar el meu abuelo,
sí,
que era un eivissenc vilero de sa família de Can Atura, que eren 12 germans, i va ser l'únic que va venir a Formentera a buscar-se la vida. Els altres varen quedar a Vila, i a Vila i a Barcelona. I bueno, el meu abuelo, quan feia un parell de mesos o una temporada que estava per aquí, bueno, va conèixer una lota que va ser la seva dona, es van casar. I com que ell era forner i pasteler, sobretot pasteler, el seu sogre li va muntar un forn. L'any 1925 li va muntar un forn, que és allí on està actualment el nostre forn. Aquell forn ja no és, allò era un forn de llenya, un forn pagès,
sí,
un forn de pedra, que tenia una estructura de, jo no sé, diàmetre de 5 o 6 metres, era enorme. Jo no sé com en aquells anys aquella gent tenia aquella capacitat per fer una estructura de, així, una bòveda,
sí,
i que s'aguantàs tants anys, perquè jo l'he conegut, jo la vaig conèixer treballant en aquest forn.
I estem parlant més o menys de quin any estem parlant, de que el seu avi, el seu abuelo, va fer aquest forn allà...
1925.
Sí. Déu-n'hi-do.
Allí comença la història de...
Clar, m'imagino que si vostè diu que va veure aquest forn, m'imagino que no tenia res a veure la Formentera d'aquests anys de quan el va veure, de quan el vas veure, vaja, sempre veig sotejar-te,
sí,
amb el d'avui, no? Haurà canviat moltíssim Formentera.
Sí, ha canviat moltíssim.
Clar, allò hauria de ser el forn Manolo hauria de ser un edifici aïllat o a prop de l'església, però poca cosa més, o com era allò?
Sí, bueno, hi havia la nostra vivenda, que està ferrada en la font de Plater.
I pam, i poca cosa més.
I poca cosa més. A l'escostat teníem la carnisseria de Casillas. I bueno, i poca cosa més, perquè d'allí per avall ja hi havia,
clar,
poques construccions.
I tant que sí. Així que va ser el seu abuelo qui va, doncs, introduir-lo, diguéssim, en aquest apassionant món de fer pa, no? Com va anar això? Perquè com...
Sí, bueno, el meu abuelo l'any 1925 va començar a fer pa i va treballar, segons m'ho contava mon pare a vegades, va treballar només un any. Llavors, al cap d'un any i pico, és que les dates exactes no els sé, això els sabia mon pare, però mesquín ja no és, i no. I no, jo no puc recordar tot el que em va dir, perquè això m'ho havia apuntat, però no ho vaig fer en el moment. I va treballar aproximadament un any. Llavors va llogar en el seu bon amic i company de feina també, en Pep Geroni Forner. I en Pep Geroni Forner el va dur al forn uns 10 anys. Posem que estàssim el 37, quan el va deixar.
Sí.
I en aquelles fetges es va instaurar Formentera, per desgràcia, la colònia de presos.
A prop d'aquí dels estudis, aquí, sí, a la Sabina, oi?
Sí, aquí a la Sabina. I aquells soldats que constituïen aquests presos varen llogar el forn en el meu abuelo i el varen dur aproximadament 10 anys més. Ells es feren el pa per ells, perquè en els presos tenc entès que n'eren poc. Perquè si no haveren mort tanta gent de fam quan va morir en aquesta colònia. I bueno, i al cap de 10 anys, clar, ja parlam del 47 aproximadament, el forn va quedar parat i mon pare era massa jove encara per agafar-lo.
Sí.
I el meu abuelo, per lo que siga, no el va voler seguir treballant. I va estar uns anys parat. I mon pare, sé que record que m'ho deia, que ell va obrir l'any 53, en su nom de Panaderia Manolo.
Sí.
Aquell lletrero que ja ha posat ara. Va començar mon pare l'any 1953 a fer-lo treballar amb aquest nom. Perquè abans no tenia nom, abans.
Era el forn, la fleca o la panaderia.
La gent ja sabia on era el forn. I bueno, i sempre mos contava que no l'havia pogut obrir abans degut a les cartilles de racionament que hi havia a Espanya. Perquè no havia de ser rentable.
Ja. Yeah.
Degut a les cartilles de racionament. Perquè ell igual l'havia obert l'any 50... Per ahí, no? Però no, va tenir que esperar el 53 quan a Espanya es van llevar les cartilles de racionament. I a partir del 53 ell va seguir treballant amb aquell forn,
sí,
amb aquest nom que té actualment, Panaderia Manolo, fins l'any 69. L'any 69 varen tombar aquell antic forn,
sí,
de pedra, forn que estava a ras de sol,
sí,
que record jo moltes vegades quan era petit però jo tenia, l'any 69 jo tenia 10 anys, i jo durant 10 anys el vaig veure a treballar en aquell forn. Pues per poder-hi treballar hi havia que baixar unes escales, per mort que tenia un forat davant, perquè estava a ras de sol.
Aquest forn, no?
Ho pots imaginar, no? A ras de sol, entonces per poder treballar en sa pala tenies que anar-hi.
Carai.
Hi havia un clot, que li dèiem clot de forn, que tenia un metro... metro i alguna cosa.
Déu-n'hi-do.
Però jo em preixia 3 o 4 metres, perquè jo era petit i no.
Clar.
Però així tot molt gros. Bueno, per l'any 69 van posar aquest forn actual que hi ha ara, que ja fa anys que se li diu el forn vell. Perquè l'any passat va complir 50 anys. Aquest forn l'inauguràvem el 14 d'abril del 69. Va venir una empresa a Barcelona que es diu Llopis, i el senyor Llopis particularment va venir amb el seu fill i va muntar aquest forn, que va tardar... ben bé una setmana llarga.
Quina era la diferència entre el forn revell amb aquest forn vell de l'any, bueno, de fa 50 anys? Perquè
sí, bueno, aquesta és una estructura ja metàl·lica per fora.
Sí.
Dins té una gran plataforma metàl·lica també, però forrada de pedra. Per tant, el pa sempre cou damunt la pedra.
Sí.
I el pa és molt més bo que no cuit damunt una llauna.
Yeah.
Damunt aquests forns moderns d'avui en dia, que nosaltres també en tenim dos, que couen damunt llauna, però jo, i pel meu gust, hi ha molta diferència. Però jo cuit damunt una pedra, es pa, és com es cuia anys endarrere. Inclús et diré que aquest forn, durant els 3-4 primers anys, va funcionar en llenya. Va funcionar en llenya. Degut a que no hi havia possibilitat de posar-hi petroli, però com que el forn estava tenia la possibilitat de les dues coses,
sí.
Pues quan per fi mon pare va fer un contracte en la companyia aquesta de Camsa,
sí.
i mos van començar a enviar fuel oil, que allò era una quitrà negra, una cosa tremendament viscosa, tremendament molt espès, no? I sempre tenim moltes avaries en els cremadors.
Però m'imagino que no és el mateix, ja parlarem, no? Però el gust del pa fet al forn amb la pedra, amb el cremant llenya, i escalfant evidentment el forn amb llenya, o escalfant-ho amb gasoil aquest, o amb aquest fuel que comentes, no, de ser el mateix, no? I que...
No, no va ser el mateix, per supost. Però mira't, som que recordo era un home que li deia Vicent Andreuet d'Escap. Ja mos va dir que ell no podia ja dormir més llenya, que ja s'estaven acabant els pins de la seva finca, i que sempre mos duia rama verda. Aquell forn treballava amb llenya verda, de pi únicament, i mos va dir que allò, home, que no podia més, que, que no li quedaven rames ja en els pins. I bueno, i va ser quan mon pare va decidir posar-hi el gasoil, aquest el fuel,
sí.
i el cap de si mateix 10 o 12 o 15 anys de molts de problemes que ens daven en els cremadors, sobretot, perquè imagina't que una avaria a la nit, qui vas a cridar?
Clar,
nosaltres vam cridar molts anys un home, un veí,
sí.
Que encara es viu, en Emiliano Masquín, que no saps les vegades que va tenir que venir a fer-nos les avaries dels cremadors a mitjanit. Allò era molt cruel.
L'Emiliano és una persona que tenim pendent, si no m'equivoco, si estem parlant de la mateixa persona, és una eminència, perquè fa referència, va ser un dels que va portar la llum aquí a Formentera,
sí,
no?
Sí, sabia d'electricitat, sabia d'electrònica,
sí.
I bueno, i Masquín el teníem moltes vegades, el teníem que cridar a la nit, allà a les 3, a les 4. Imagina't, quan una persona està en ple sol, jo em feia una vergonya que mon pare m'enviava sempre
a despertar aquí al Mariano perquè hi havia alguna avaria. Abans de seguir evolucionant el temps, quin era el perfil dels clients que veníeu? Clar, Formentera, en els anys 50 o abans, en el seu inici, tal com comentaves tu, el 1925, no hi havia el volum de gent que vivia ara, hi havia molta menys gent.
No, per supost.
Clar,
i es feia molt poc pa.
Clar, aquí està. Era, suposo que era a nivell autoconsum i també per quatre, entre cometes, famílies d'aquí de Formentera. Venien a buscar pa, per exemple, a la gent de la Mola o a la gent d'Escap o a la gent de la Sabina, pujaven fins a Sant Francesc per anar al forn de pa Manoló?
Sí, jo record que sí. Molta gent de Porta Salé, molta gent d'Escap, molta gent venia. Claro, els primers anys, no tant, perquè vulguis o no, la gent de Formentera sempre ha pastat, sempre s'ha fet el pa a casa seva.
Clar.
I aquest pa pagès dura una setmana, 10 dies, perfectament.
Tot i la humitat que hi ha aquí a Formentera. Perquè, tot i la humitat que hi ha...
Sí.
Perquè a Formentera, una de les característiques...
Bueno, la gran... Hombre, el gran secret és que no hi posava mica de llevadura.
Ah.
Llavors s'obrintia un pa a tapit que durava, era fort, mal de tallar, però era un pa boníssim de gust i cada vegada que l'he provat. Per nosaltres no podíem fer un pa així tan a tapit, tenia que posar llevadura. Degut a que només passa vista, ja la gent ja no et compra. Avui tu ja saps que... I clar, va ser difícil al principi. Degut a que això, que la gent pastava, però clar, van començar, que només venien la gent de Sant Francisco, Sant Francesc, degut a que eren queixars únics que no tenien fort. I bueno, així a poc a poc, la gent que anava deixant de pastar, es va anar agafant negoci, i la veritat és que, a pesar que els principis van ser molt durs, segons em va contar mon pare sempre, i ma mare, pues, al final va anar tot endavant.
Clar, i ara fent un salt en el temps, i ara estem parlant dels inicis, diguéssim, del consum de pa local aquí a Formentera. A mesura que va haver-hi el boom turístic, m'imagino que el forn de pa Manolo veu començar a veure una veta de cara als hotels, per exemple, o bé, hotels, hostals que hi ha aquí, que venien a buscar-vos el pa, és així?
Sí. Lògicament, els hotels de bona tenien la possibilitat que tenen ara. I tots depenien dels forns, els forns que hi havia a Formentera, que n'hi havia dos. I sí, i llavors això del món turístic va crear un volum de feina, que possiblement nosaltres no estàvem preparats. Jo recordo que hi havia molts de problemes.
Clar.
De vestiment.
M'imagino. Estem parlant per la gent que s'acaba d'incorporar la sintonia d'IV3 Ràdio, aquí mateix al Son Formentera, amb el propietari del forn de pa Manolo, que està doncs, a la capital, a Sant Francesc, que estem parlant una miqueta dels orígens d'aquests establiments tan nostre com és el forn de pa Manolo i tota la seva trajectòria en el temps. Abans estàvem parlant del 1969, que va ser en el moment que veu reactualitzar, veu renovar aquest forn. Del forn antic veu passar al que ara és un forn vell, ja fa 50-51 anys, no? Des d'aleshores, aquest forn de llenya des del 1969 ha estat en marxa fent pa, o hi ha hagut un moment que s'hagi parat i hagueu decidit, doncs, per allò que deies de la llenya, per exemple, que no hi havia material, heu decidit canviar amb altres fonts d'enfornar?
Bueno, tenim dos forns més d'aquestos giratòrics, rotators, que es diuen, d'aquestos que van, hi poses un carro dins que té, per exemple, 20 bandejes, 20 llaunes, i el forn es posa en marxa, allò comença de voltes i tu t'oblides, no tens cap altra feina. I en canvi, el forn vell, el forn de pala, com que va amb una pala, lògicament, allò sí que dona feina, perquè estàs tant la pala de 4 en 4, 5 en 5.
Però en aquest 1969 no has de posar-te, no has de baixar esclaons?
No, aquest no. Aquest està... a peu de terra, diríem.
Sí, està enrasat, no?
Està a la seva altura i està a l'altura per tu puguis enfornar de peu i... Ja et dic, des de l'any 69 no l'hem aturat mai. És que mai he hagut... No he tingut ni una avaria. Es pot avariar els cremadors, això sí. Inclús a vegades he hagut una avaria de cremadors que no en teníem de reserva, o de reserva tampoc funcionava, ni podem estar un dia sense fer-li foc, que aquest forn conserva la calor com per coure el dia siguent.
Ah, sí?
És una cosa increïble.
I el que comentaves del combustible, de la llenya, perquè suposo que vau deixar el fuel, allò que comentaves...
Sí, al cap d'uns... Per exemple, l'any... Posem... 75, 80, vàrem llevar el fuel oil aquest, i vàrem posar gasoil. Això és un líquid més clar, més transparent, i és molt millor pels cremadors i no té tanta porqueria. I llavors va dar molt bon resultat. I avui en dia segueix treballant en gasoil. O sigui, segueix treballant en gasoil. Menys un any que en Pedro el va fer servir per... Va fer la prova, l'actual... inquilino, que el duara, Pedro Álvarez, pues el va fer servir en llenya i efectivament el forn va funcionar com sempre, com havia funcionat els primers 2 o 3 anys.
Sí que
és un forn que és una meravella, si pots posar llenya o gasoil que és igual.
Bé, seguim parlant, i ara estàvem parlant de la cocció a gasoil, amb un forn de gasoil, amb un forn de gas, amb un forn de llenya. La cocció és la mateixa? És a dir, parlaves de les llaunes, parlaves de posar-ho directament sobre la pedra, per tant, hi ha diferències, no?
Sí. No, aquest forn vell, quan cou damunt la pedra, realment la textura, la qualitat, és genial. Ha sent el que mos ha dat aquesta, gran, aquesta fama a la panaderia, ha sent gràcies a aquest forn de coure damunt la llenya.
Damunt sa...
damunt sa pedra, perdó.
Damunt sa llenya, que diria una mica aquí, sí. D'això, cremadet.
Bueno, aquells anys que recordo quan era petit, sí, lògicament, és com un forn pagès. Teníem els, era un forn pagès el que teníem i sempre sortia de balles... de Vallespa sempre hi havia cendra o carbons, o... però això era normal.
I m'imagino que la varietat de pans que es feien abans amb les que es fan ara, m'imagino que ara hi ha moltes més varietats de pans que no pas el que es feien fa 50 o 60 o 70 anys aquí.
A... nosaltres, jo recordo que nosaltres fèiem dos classes de pa blanc i pa moreno, no fèiem més. I avui en dia, que si pa de soja, que si pa de fibra, que si pa de lo que sigui.
Sense gluten i sense farina.
Sí, exactament. Mare meva, és que avui en dia hi ha molta demanda i molta... i molta oferta.
Clar. Bé, com t'ho dic jo ara, diguéssim que el pa d'abans era millor que hi ha ara?
Per jo sí.
Per tu sí?
Per jo sí.
Has comprat mai una barra de pa amb una gran superfície o amb alguna gasolinera?
Sí, a vegades anant de viatge, això sí.
I?
Però jo té molt que desitjar el que fèiem abans.
Sí?
Però bueno, és que tot canvia, tot canvia. Tot és una evolució que...
Sí, el que passa, el que tenen en comú amb això és, per exemple, per fer pas necessitar aigua, farina, llevat o no en el seu moment, però sí que hi ha pans que tenen diferents textures, gustos, depenent del que dèiem, d'on el compris, no? On rau l'excel·lència de fer un pa bo en un forn com el vostre i que no us surti el mateix que el que es pugui comprar a Eivissa o el que es pugui comprar a Madrid, València, Barcelona?
Però jo sempre he dit que l'amo estigui davant i que no tinguin pressa en fer-ho. Fer un bon pa necessita molta paciència i temps. Dar-li temps perquè llevi. No li posis massa llevadura, saps el que et vull dir? Dar-li temps, dar-li repòs, perquè vagi pujant a poc a poc. El que passa que avui en dia, claro, tot va sobre la funció de rellotge, la pressa, i aquí es ve quan es mata la gràcia de fer un bon pa. Quan mon pare treballava... pues estàvem allí a les seves ordres, pues teníem que esperar a vegades 2-3 hores que es pa llevàs, perquè aquell dia havia fet fred, havia vengut una tramuntanada, per exemple, i estàvem gelats de fred. I es pa no pujava, però no, es pa no es posa al forn hasta que estiga prou llevat. I clar, a vegades estàvem 2-3 hores esperant allí sense fer res.
Si paciència seria...
Si paciència és l'arma de fer un bon pa. Cosa que avui en dia ja no és això.
Ja, perquè a vegades és el que dèiem, no? Una gasolinera o una gran superfície tenen el pa congelat, que el pa congelat suposo que ni el més lluny possible, no? O què?
El mínim possible.
Escolta, em parlàvem abans de la llenya que la portaven, te la subministraven aquest veí
d'escap,
oi? Actualment utilitzeu llenya. D'on te la traieu? És d'aquí de Formentera o no? Qui és el vostre subministrador?
Bueno, això de la llenya, això li deu a jo. Tinc un bosc escap, li deu a en Pedro.
Sí.
I això ho va fer funcionar ell durant un any, però ara actualment ja no.
Ja ve de fora.
Ja torna a fer-ho en su cremador.
Clar. I parlant de matèria primera, la farina... és d'aquí Formentera, és farina balear, és farina de la península, d'on són els productes?
Aquesta farina sempre la compram a Catalunya. I possiblement també compram, bueno, sempre havíem comprat, i en Pedro també en compra, algú de farina de xeixa, de blat de Formentera, que el duen a la farinera, allí el molen, i el compra.
Seria fantàstic, no?, de poder oferir un pa tan bo com el que oferiu a la panaderia del forn, de pa Manolo amb producte, amb blat, amb farina de xeixa, d'aquí de Formentera. Per això suposo que, no sé si és una mica somiar o una mica...
No, però actualment n'hi ha, eh?
Sí.
Actualment n'hi ha, sí. Nosaltres sempre l'havíem comprat i en els pagesos que mos oferien.
Clar.
Sempre havia gent que mos oferia blat. Nosaltres li compràvem el blat, el duiem a moldre i... El que passa que se li pot posar una quantitat no massa grossa, degut a que si no queda el pa molt, molt baix. O sigui, i el pa molt baix té molt mala pinta per vendre. I la gent el vol veure estufat, el vol veure polit. Doncs tenim que posar-hi un tant per cent molt petit. Posem només un 20%
ja.
de farina de Formentera.
Ja.
De farina de blat de xeixa.
De xeixa. Que de fet, el blat de xeixa era una farina que havia estat una mica abandonada, que s'ha recuperat recentment,
sí,
no?
Sí, sí. Mm-hmm.
Clar, en els seus orígens, quan el teu avi, el teu abuelo, feia pa en el forn, el producte de ben segur era d'aquí de Formentera. Era, sí. També no era blat de xeixa, o sí, però en tot cas era d'aquí,
sí,
de la
sí,
terra.
Sí, sí, ho era, sí.
Mm-hmm. Que, parlant un momentet del teu avi, del teu pare, parlem de tu, com va l'evolució? No sé si els teus fills també s'hi dediquen al món de...
No.
Ja no? No.
No. Jo tinc una filla i està estudiant i no...
No, t'hagués agradat que s'hagués dedicat?
Sí, claro, claro, però... No, tot té un final, no? Tot...
Uh-huh. Però tu... tot té un final, però tu continues vinculat amb el món del forn.
Sí, sí, claro, claro.
Clar, vull dir que... I fins quan? Quin és el final de... El teu final, diguéssim, dins del món del pa?
Bueno, jo vaig llevar d'enmig l'any 2014.
Aha.
No tenia l'edat per jubilar-me, encara no la tenc,
sí.
Però vaig llogar-ho perquè anava molt cansat, havia fet 40 anys.
Clar.
Vaig començar al 74, en 14 anys.
Uh-huh.
I el 2014 vaig pensar que ja n'hi havia prou.
Uh-huh.
Vaig fer un pas enrere, un pas al costat.
Ja.
I vaig llogar-ho. I com que... Bueno, de moment em va bé, doncs...
Clar, ara és un nom que ha sortit, el Pere Martínez, no? Si no m'equivoco, és qui gestiona el forn de pa Manolo aquí a Sant Francesc. Vaig a parar un momentet. Un segon. Bé, estem ja a la recta final d'aquesta conversa amb el propietari del forn de pa Manolo, aquí a la capital, Sant Francesc, en Josep Cardona. Abans parlàvem també, com dèiem, dels teus inicis dins del món d'aquest art, d'aquest ofici. Jo no sé si vas aprendre del teu avi o del teu pare.
No, el meu pare.
El teu pare.
Lògicament, el meu avi jo no el vaig conèixer.
Ah.
Quan jo vaig néixer, ell feia 5 o 6 anys que s'havia mort.
Ja. Uh-huh. I com va anar aquest aprenentatge amb el teu pare? Perquè aquí no sé si hi ha una acadèmia, és a dir, no hi ha una escola de forn.
No, com que... Jo estava intern d'una escola a Eivissa que li deien seminari.
Uh-huh.
I només era del nom, seminari. Era un uh-huh. col·legi, un institut. I en els 14 anys ja no em van aguantar més perquè no era molt mal estudiant.
Sí.
Doncs mon pare em va dir, no vols treballar? Pues, això, no vols estudiar? Pues, sabràs que és la feina. I en 14 anys ja el primer dia em va cridar a les 4 i mitja del matí, que ja em va caure el món damunt.
No m'estranya.
Em vaig arrepentir de totes en un dia.
Uh-huh.
I a partir de llavors, sí, va ser bastant dur en 14 anys, aixecar-se a les 4 i mitja del matí.
I a partir d'aquí, fer el que li deia al sí. teu pare...
Ja estava a les seves ordres i clar. Tractava com un treballador normal
uh-huh.
i no em va dar cap concessió ni... Però això és la manera d'aprendre.
Ja.
Com et donin concessions,
uh-huh.
mai arribes enlloc.
El més dur de ser forner és llevar-se, aixecar-se
sí,
a les...
Sí, per jo sí.
Sí?
Jo sí. En diferència.
Uh-huh.
Jo m'agradava molt la feina i l'haver de seguir fent. Ara encara estaria treballant si fos una feina que es pogués fer de dia, però a la nit jo no he suportat mai, ho vaig suportar molts anys, però
uh-huh.
estava bastant cremat.
I que no se'ns cremi el pa. I el més agraït de ser forner, què és?
El més agraït és que a diari cada dia ve sa gent, cada dia tornen i veig en ses cares de sa gent que compra alguna cosa que els agrada, que ho necessiten, i que això era molt mm-hmm. molt agraït.
Clar, parlàvem de les ensenyances del seu pare o del teu pare, que malauradament aquesta trajectòria familiar no pot continuar, però tu tens algun llibre de receptes doncs on tinguis tots els secrets de l'elaboració del pa del forn de pa Manolo?
No, la veritat és que no, és que mon pare tampoc el tenia, o sigui, ho fèiem tot a ull.
Tot a ull?
Tot a ull, sí.
Uh-huh. I...
Únicament alguna recepta, tenim alguna recepta de pas flaons,
uh-huh.
perquè com que són mesures molt exactes, i per fer els cocs de Nadal,
uh-huh.
també, ara encara si em demana ajuda, els ajuda a fer els cocs de Nadal en la recepta que mon pare va deixar escrita, tenia escrita,
uh-huh.
perquè ell també se la tenia que mirar cada any, perquè com que això es fa durant 15 dies en l'any,
ja, clar.
Llavors sempre se t'oblida, uh-huh. se t'oblida alguna
cosa. Perquè a mig de pa també, ara que és dels croissants, les ensaïmades, això, els cocs, sí, però vull dir, aquesta pasta de reposteria o de pasta dolça, també n'heu fet.
Jo no, mon pare sí que en sabia fer, mon pare era pasteler.
Mon pare era pasteler. Clar, no és el mateix.
Però clar, quan va venir el del turisme,
uh-huh.
cap als anys 70, 70 i poc, no va tenir més remei que decidir-se. Diu, o pa o pastaleria. Per això va buscar-se una altra persona que l'hagués ajudat i tal. Ell va ser molt estarrut, en aquest cas, i va decidir deixar la pastaleria. I perquè ell sí que en sabia fer llamades i de tot, feia tot, tota classe. Jo ho recordo quan era petit. I bueno, i mos vam dedicar només a fer pa. Durant molts anys. O sigui, no fèiem enciamà ni fèiem res.
Directament pa.
Ara es torna a fer, perquè quan jo ho treballava, que jo vaig agafar l'any 88, va ser quan mon pare es va retirar.
Sí.
Pues tot aquest producte jo el comprava de congelat. I era... Això és un producte que es deixa fermentar, està congelat, es deixa fermentar, llavors cou. I bueno, i això és el que havíem fet. Avui en dia, sí, molta cosa d'aquesta... Tenc entès que en Pedro ho fa, ho està fent.
Vale.
Però bueno, són coses que jo exactament, com que ho tenc llogat, no he anat massa allí, no, no estic molt segur d'això.
Doncs avui a la sintonia d'IV3 Ràdio el Som Formentera, ja veieu, abans de cloure aquesta edició d'avui, hem tingut el plaer de conversar uns minuts i descobrir la seva passió pel món del pa amb el propietari de panaderia Manolo Josep Cardona, un mestre forner de fa un munt d'anys, que ens ha explicat doncs una miqueta tota la seva trajectòria. No sé si m'he deixat de preguntar alguna cosa que vulguis comentar per tota aquesta gent que ens escolta.
No, jo penso que he fet un bon repàs.
Ah, sí? Això és gràcies als nostres guionistes. Escoltem, Josep, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Ens deixes l'estudi amb un aroma així una mica de forn i ens agrada. No sé si s'ha inventat aquí alguna mena d'ambientador amb
no,
rebús.
No, encara.
Ah, doncs ho hauríem de patentar, això. Gràcies, que vagi molt bé. Bona
molt
nit.
Molt bé, molt bé. Gràcies a vosaltres.
Som Formentera.
Molt bé, amics, amigues, oients del Som Formentera, amics, amigues, oients d'IV3 Ràdio, amb aquesta sintonia nosaltres que arribem al punt final d'aquesta edició d'avui, per aquesta setmana, d'aquest programa que ens ha convidat a viatjar enrere en el temps, en concret fins l'any 1969, i descobrir, tal com hem fet fa uns minuts, amb Josep Cardona, el propietari del forn de pa Manolo, la història, les anècdotes i aquestes qüestions interessants sobre la història d'aquest establiment tan important aquí a Formentera. Tot això lligant tu, també, amb aquest any protagonista del nostre programa, el 1969. Hem escoltat alguna altra cançó i hem conegut algun altre esdeveniment, de fets que coincideixen amb aquest any, el 1969, i que fa relació amb Formentera, amb l'illa veïna, Eivissa, les Balears, Espanya, Europa, el món. Bé, nosaltres ens queda només posar aquest punt final, aquesta cirereta en aquest pastís. Agraïm-vos que ens hagueu deixat estar al vostre costat aquests pràcticament 50 llargs minuts i desitjar que, si voleu, repeteu, perquè si tot va bé, la setmana que ve tornarem amb un altre any amb més històries per compartir aquests minuts de ràdio amb tots vosaltres. Us enviem una càlida i cordial salutació a tot l'equip del programa, des de la producció, documentació, realització, també els controls tècnics, i qui us parla en nom de tot l'equip, un servidor. El meu nom és Joan Albert Lligonya. I com sempre fem, acabem el programa amb una cançó. Una cançó que fa referència a aquest any 1969. De fet, tanta referència com que aquesta cançó va ser publicada aquest any. El 69, Mrs. Robinson, el títol d'aquesta cançó escrita per Paul Simon i Art Garfunkel. Aquesta cançó va arribar a ser número 1 a la llista Billboard Hot 100 Singles als Estats Units. De fet, era el seu segon single, el primer van fer-ho amb The Sound of Silence. I una cançó que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula El Graduado. Ens quedem amb aquesta cançó, Mrs. Robinson, la veu de Simon i Garfunkel, fent una mica de història musical aquí al Som Formentera. Que vés-hi bé, a passeu! Yeah.
Mrs. Robinson, heaven holds a place for her.